RAC+1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC+1. Presenta Oriol Llop.
You are the artist of your life. Don't give the paintbrush to anyone else.
No descobreixo res si dic que trobar una feina que t'agradi, et motivi i t'ompli és mitja vida. Tampoc descobreixo res si dic que molts decideixen seguir el camí de crear la seva pròpia empresa per ser precisament això, amos i senyors del seu propi camí professional. Avui volem parlar d'aquells que han convertit el seu hobby en la seva pròpia feina. Cuinar, pintar, dissenyar, cosir, és igual quin és el teu hobby. La gràcia és guanyar-te el sou fent allò que precisament més t'agrada. D'això els economistes en diuen la passion economy. Avui comprovarem si invertir en la teva passió genera rendiment. Som-hi.
The world is one big data problem.
A RAC+1, emprenedors.
Big data number one.
Els usuaris de Spotify escoltem més de 18 hores de música a la setmana, o el que és el mateix, són 50 cançons cada dia.
Big data number two.
Rànquing de xarxes socials més usades l'any 2020, per aquest ordre, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram i Twitter, TikTok, encara lluny, però pujant.
Big data number three.
Fins al 2020 hem viscut la gig economy, diuen els experts, és a dir, Uber o Glovo, com a principals exponents, i els propers 20 anys, també segons els experts, seran precisament els de la passion economy.
Big data number four.
Exemples de passion economy, un professor amb milers de seguidors per les seves classes a YouTube, una dissenyadora que ven vestits de núvia personalitzats per Instagram, o algú que es llença a fer podcast, com nosaltres.
Big data number five.
I aquest últim apunt del dia és qui són els que més impulsen aquest tipus d'economia? Doncs els joves de l'equació. La raó és ben fàcil. Treballar de 9 a 5 no els agrada.
A RAC+1, emprenedors.
Salutacions a tots els oients que ens esteu escoltant a través d'internet. Salutacions també a tots els qui ens acompanyeu presencialment aquí a l'Auditori de Casa Seat. Aquest és un podcast que es grava en públic a la sala, a l'Auditori de Casa Seat. Podeu venir a acompanyar-nos a Avinguda Diagonal, cantonada Passeig de Gràcia, i podreu debatre aquí in situ amb les nostres dues emprenedores que avui ens acompanyen. Saludem a la primera d'elles, però ho farem d'una forma molt especial. Escolteu. La nostra emprenedora d'avui és una apassionada de la música i, evidentment, l'instrument que està tocant és el violoncel. És un violoncel normal. Té aquí un cordal fet amb disseny 3D i, a més, fabricat amb material de fibra de carboni. La gràcia de tot això és que el so és exactament igual. Gràcies per acompanyar-nos. Júlia Pérez, com estàs?
Molt bé.
Gràcies i benvinguda al nostre podcast. A veure si ho dic bé. La nostra primera convidada creu que els instruments musicals s'estan fent encara com es feien al segle XVII, quan s'haurien de fer segons les pautes del segle XXI.
Aquests instruments els van dissenyar fa 300, 400 anys, que no hi havia cotxes, no tenien mòbil i la gent no viatjava amb avió, i anaven en carro, i ara tenim unes altres necessitats. Els músics d'avui en dia necessitem uns altres instruments.
Doncs la Júlia i l'Urco creen un 2-3 sonar, i el que feu és construir instruments musicals amb el vostre propi taller de Terrassa amb material de fibra de carboni i reduint aquest impacte ambiental. I l'estrella del producte vostre és aquest violí.
Aquest violí el vam fer amb fibra carboni i amb unes fibres naturals de lli. El lli que tenim a la roba, les cortines, els coixins, que és un conreu sostenible i europeu, i sabem que ve de França i que no ve de no sé quina part del món. Llavors, això són uns materials que tenen unes propietats acústiques fantàstiques i que ens permeten crear l'instrument que necessitem.
Digue'm que té les mateixes condicions i qualitats musicals que un altre instrument fabricat al segle XVII.
Clar, iguals o millors. A més, nosaltres hem agafat, ja fèiem bé les coses, hem agafat la plantilla d'Stradivarius, perquè aquest senyor va fer una geometria meravellosa i aquesta geometria l'hem respectat.
Quines perspectives de futur teniu?
Doncs com deia, un dos sonar es descataloga perquè el deixem enrere. Nosaltres vam tenir la sort d'entrar en Penta fa un any, just quan ens confinaven. Hem fet molta feina i gràcies a això vam trobar un senyor una visió molt profunda i cultural molt potent,
in
que es diu Javier Nieto. És el president de Santa Icole.
Això vol dir que tens algú que ha decidit invertir en vosaltres com a companyia.
Exacte, ara necessito la bateria, hi ha una bateria que és innomada i hauria de fer un redoble molt gran per dir que un dels teus sonar entra a Milagro Luthiers, sí, que és la part musical de Santa Icole.
Bueno, felicitats, no?
Moltes gràcies.
Coneguem més detalls del seu projecte, però fem-ho amb preguntes més curtes. Endavant.
In 60 seconds we need 10 answers.
Primer la música o primer els diners?
Primer la música, però omplint la panxa també.
Val la pena calcular la feina, les desenes de prototips i tot el temps que heu invertit per arribar fins aquí?
Val la pena, val la pena.
Val la pena.
Sí.
Quina diferència hi ha entre un violí estàndard i un violí com el vostre?
Per sort tenim instruments de molts preus, o sigui, hi ha una gamma bastant àmplia.
Tu creus que la música clàssica en general viu encara de l'època clàssica i que també no només l'instrument sinó el conjunt de la música s'hauria també de renovar?
Alguns estan ja disposats i amb ganes de renovació. El públic necessita ja una renovació instantània i ara falta que la resta dels dispositius i les institucions es posin les piles i prenguin nota.
Dèiem abans que aquesta, la música és la teva passió. Tu creus que ha valgut la pena convertir la teva passió en el teu negoci, en el teu projecte emprenedor?
Sí, val la pena. Val la
pena. Dir per què?
Te'n vas a dormir bastant, bastant més feliç.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
Consistency is more important than perfection.
Gràcies, Júlia, per les teves explicacions. Tenim una altra Júlia que ens parlarà d'aquí uns instants, però us explico una altra vegada que som a Casa Seat, som a l'auditori de Casa Seat, fem un programa en públic i Casa Seat és aquest nou espai de trobada a Barcelona dissenyat per convertir-se en el que pretén un referent en l'ecosistema cultural de la ciutat. Està en aquest edifici espectacular en el que ens trobem, dissenyat per l'arquitecte Carlos Ferreter i l'interiorista és Lázaro Rosa Violán, i també hi podreu degustar cuina d'autor al restaurant Atmeller Origen Mercats d'Autors. Totes les activitats, tota la informació de Casa Seat a la web de Casa Seat, www.casa.seat. Allà hi trobareu totes les activitats que es fan a Passeig de Gràcia amb Diagonal a la ciutat de Barcelona. Anem per la segona de les Júlies del programa d'avui. També té la seva passió, però en aquest cas és una altra. Benvinguda, Júlia Mirete, al nostre podcast.
Encantada de ser aquí.
La Júlia és joiera, esmaltadora, gemòloga i s'ha llançat a l'aventura de tenir el seu propi taller de joies. Aquí també n'ha portat una mica de mostra, això sembla una botiga avui. Comencem per això. Com definiries aquest teu estil de joies?
Bé, primer de tot diria que nosaltres som una joieria sostenible i responsable, que no deixem de fer joies amb metalls nobles, amb plata, amb or, amb gemes, però sobretot busquem quin és l'origen del material que fem servir i de quina manera s'ha treballat i que sigui de manera justa fins a arribar a les nostres mans.
M'ha aixafat la pregunta, perquè la següent pregunta deia com és que ho fa d'una manera i d'un material concret i determinat? Per vosaltres el que feu, i el valor una mica que ens ha portat a convidar-la avui aquí, és que la Júlia ha apostat per la joieria ètica i sostenible. Explica-ho bé.
Sí, doncs nosaltres volíem fer joies, sempre m'ha agradat, no?, la joieria, i volíem una alternativa, ja que sabem el que implica la mineria tradicional, que és molt contaminant, I bé, hi ha una part al darrere de treball forçat que no queda a les pel·lícules, sinó que és realitat, i alternatives per poder fer joieria més responsable. Per això fem servir or amb una llicència Fairmined, que ens certifica d'on ve aquest metall i que s'ha treballat de manera justa i responsable, i així amb tots els materials que fem servir.
La Júlia i el seu soci, com dèiem, són emprenedores i emprenedors, decideixen tirar endavant el seu taller i al cap d'un any de feina decideixen sumar-se a la crida que els fa l'ONG Medicos Mundi i es reuneixen juntament amb altres joieries i tots junts formen el que se'n diu el col·lectiu Origin Gold for Future per impulsar doncs, aquestes bones pràctiques en aquest sector. Per un cantó ens has dit, l'or amb el qual treballeu no té o no està utilitzat el mercuri per poder-se desprendre d'altres materials, correcte?
Sí.
I diguem-ne, hi ha una certificació que ens confirma que no s'ha abusat de les persones que estan treballant en les mines o en altres espais d'extracció del material, correcte?
Sí, exactament això. La ONG Medicos Mundi, fent un treball a Mozambic, va veure les condicions en la que molts miners, dic miners perquè sobretot són homes, se'n van al camp a intentar buscar or, fan servir mercuri. Aquest mercuri es converteix en metilmercuri que a través de microorganismes i això filtra el terreny, arriba a l'oceà i és ingerit per peixos petits, cada vegada més grans, i també arriba fins a nosaltres i ens perjudica a tothom, visquem on visquem.
El col·lectiu Origin, Gold for Future, són 8 integrants, deixeu-me'ls citar tots, per justícia també, perquè tenim aquí avui la Júlia, però també podríem tenir-hi aquí doncs, a la joieria Doro Mioro, a l'Adriana Díaz, a l'Emil Bliguet, a Ethical Jewelry, Ilfo Unique Eco Jewels, Julia Jewels, que és la joieria de la Júlia, Coetània, Majoral Joies i també Teresa Estapé. Per què diries, tradicionalment un emprenedor és una persona, deixa'm-ho dir així, una mica forçat, una mica egoista, no? Que busca el seu projecte, que es concentra en el seu, foco, fins que aconsegueix tirar endavant. Això d'ajuntar-se i sumar esforços és diferent, no és ben bé l'ADN de l'emprenedor, com ho veus?
Amb la part així artística potser sí que podríem dir, no? Que els egos a vegades és una mica complicat, però creiem que tant a nivell de sostenibilitat hi ha una altra manera de fer joieria, a nivell de tallers també hi ha una altra manera i és col·laborar. I és evident que tota aquesta alternativa de joieria encara és poc coneguda i si ens assumem podem alçar més la veu, arribar a més futurs clients i clientes, a més joiers i joieres que vulguin sumar-se a aquesta manera de treballar i creiem que és el futur treballar plegats cap a la mateixa direcció.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
In 60 seconds we need 10 answers.
És el temps que tenim per aquestes preguntes curtes. Com es certifica que aquest material de les joies que tenim aquí davant ha estat extret de manera socialment responsable?
Nosaltres fem servir or Fairmined i Fairmined és una organització que té molt clar tots els processos, té una cadena de custòdia molt clara, ens fa auditories i podem saber exactament de quina mina i qui ho ha treballat fins a arribar a nosaltres.
Per tant, si jo em compro una joia que sé que no té uns orígens correctes, no me la posaré.
Això crec que encara depèn molt dels valors de la persona que ho compra i el que aconsegui cada persona.
I al revés, pagaré més per una joia que és èticament sostenible?
Hi ha clientela que busca aquesta alternativa perquè sap l'impacte i sap les avantatges que té aquest material.
Ara m'has de convèncer que no tanqui els ulls, m'oblidi del passat i com que la joia és molt bonica, doncs és igual.
Amb la joieria el que passa és que les joies són molt més que un objecte decoratiu, són emocions.
Firmaries aquesta frase? El teu salari depèn del meu hobby.
Crec que encara no, encara et diria que tinc un hobby car, però vam començar fa poquet i sabem que costa arrencar.
L'última, els diners anulen la creativitat o és la creativitat la que anula els diners?
Puc tenir molta creativitat, però no poder-la plasmar acaba sent un peix que es mossega la cua, però sens dubte em quedo amb que la creativitat per davant de tot.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
Before to invest in something, invest in time to understand it.
Presenta Oriol Llo.
Ja coneixem doncs, les dues apostes de les dues emprenedores que avui ens acompanyen. Ens queden els dos experts perquè hi posin perspectiva i anàlisi. Com sempre, convidem a la periodista experta en startups, Marc Galtés. Gràcies per venir-hi.
Gràcies a vosaltres.
I al professor expert en processos d'innovació, Oriol Alcova. Gràcies també per ser-hi.
Un plaer, gràcies.
Per aquí comencem. Teniu l'oportunitat de fer aquelles preguntes difícils, més de model de negoci, més d'estratègia, més de futur, més de visió. Qui comença?
Esperem que florin tots aquests temes. Jo m'havia preparat alguna pregunta per la Júlia Mirete, de Joies Jewels. El mercat de la joia, de la mateixa manera que d'altres, de peces de roba, de complements, etc., escala normalment a través de l'estandardització, no? O sigui, estandaritzes el producte i el pots produir en massa i, per tant, escalar, créixer. Això no seria una mica contradictori amb el tipus d'empresa que sou, la proposta de valor més artesanal, sostenible, responsable? Com penseu créixer?
Sí, realment nosaltres ens definim com a joieria artesana i el que més ens agrada és la personalització i poder dedicar-li temps a cada client i clienta per poder fer realitat aquella idea o aquell concepte que té al cap. Però sí que partim també de que treballem amb joies de col·lecció, que és per al que ens coneix la clientela al final, i tot i que som una empresa petita, tenim la intenció de créixer, ampliar plantilla i amb les col·leccions sí que podem fer producció una mica més seriada i arribar a més mercat.
I heu explorat models d'inversió alternatius, tipus crowdfunding, o que són més vinculats també al desenvolupament de producte i amb un sentiment emocional molt fort amb la clientela?
Sí, ens ho hem plantejat molt per sobre perquè, bé, perquè estem creixent, no? I estem veient quines són les nostres debilitats encara i per on seguir, però sí que el crowdfunding és algo que ho tenim molt present de cara a un futur.
La certificació aquesta ètica de l'origen dels materials, entenc que no és una cosa que us quedeu entre els 8 joiers que sou ara. Això, en el moment que estigui ja generalitzat, quant temps falta? I quin serà el següent fet diferencial aleshores? Perquè suposo que l'objectiu que busqueu és que això sigui estàndard, que tothom compleixi.
Sí.
Quant falta perquè passi això?
Com a col·lectiu, aquestes 8 marques que treballem plegades, el que volem és que és donar a conèixer totes aquestes eines, facilitar a altres joiers i joieres de Catalunya a que treballin d'aquesta manera més responsable, tot i que sí, Fairmine, que és la llicència que vam servir nosaltres perquè és la més traçable, és mundial ja, joiers i joieres d'arreu del món la fan servir. I potser sí que el següent pas, i ens ho plantegem amb el col·lectiu, és la resta de materials com les gemes. Sí que hi ha ara fonts més ètiques, però encara queda una mica esborronat aquesta traçabilitat i per aquí volem seguir treballant.
Normalment quan parlem d'emprenedors i startups parlem amb els criteris o pensem amb els criteris del que us deia l'Oriol de fort creixement, uns mecanismes determinats d'inversió. Vosaltres teniu un component d'artesania molt, molt marcat les dues. Ja li heu contestat una mica a l'Oriol, però us sentiu pressionades com a emprenedores, aquesta, quan es parla d'inversió i tal? Sentiu la pressió de que heu de créixer per la moda aquesta, o per aquesta corrent social que hi ha? Si no hi hagués aquesta concepció de l'emprenedoria, seríeu més artesanes que emprenedores? Ara, com us identifiqueu? Com encaixeu en aquest món de les startups?
Sí, nosaltres sí que hem sentit aquesta pressió, però crec que en el nostre cas sí que hi ha un punt d'industrialització més clar. Clar, això sí que es pot fer un motlle i es pot laminar en gran quantitat i es pot serialitzar. Això sí que es pot fer. Ara mateix és un taller que és petit, però es pot fer tan gran com sigui necessari. O sigui, es pot assumir la demanda.
Per tant, sí que sentiu aquesta pressió d'anar a buscar finançament per créixer més de pressa sense perdre l'esperit d'artesà.
Exacte, sí.
És un equilibri, no sé la Júlia com ho veu.
Home, aquesta pressió sí que hi és, no? Però per nosaltres prima molt l'artesania i sembla que sigui com contradictori, no? Créixer molt, molt ràpid és com molt difícil per nosaltres que primem molt l'artesania i treballar totes les peces a mà. Sí que hi ha una part, com deia ella, que nosaltres també podem fer motllos i més seriació, però sí que ho veiem com que podem créixer en dues línies, no? L'artesana, que sempre hi serà molt present, i una part de col·lecció més seriades que podem arribar a més públic sense deixar de fer incidència en que som artesans i artesanes i fem joies personalitzades.
Com treballeu la cerca de nous materials en un moment que indústries tradicionals com la construcció, per exemple, estan anant cap a la fusta? Vosaltres, que veniu de la fusta, esteu anant cap a altres materials.
Són fustes diferents. O sigui, no estem parlant d'un bosc de pins que creix i reneix, es talla, torna a sortir. Ara, les fustes que es fan servir pels instruments, de gran qualitat, estem parlant de fustes molt selectes, fustes nobles, que es diuen, en alguns casos estan en perill d'extinció. Jo, per exemple, avui he tocat amb aquest arquet. Aquest arquet també és de fibra de carboni, però la fusta habitual pels arquets, de violí, de violoncel, de tots aquest tipus d'instruments, és el pernambuc. El pernambuc és una fusta molt especial brasilenya, en perill d'extinció. Només queda un 5% de pernambuc en el món i encara els fem de pernambuc. Aquí anem.
Està clar.
Molt bé.
Oriol.
Una altra pregunta també per la Júlia Pérez, d'un, dos, tres, Sonar, o Milagro Luthiers. Avui et has donat tota aquesta gran notícia, felicitats. Jo diria que hi ha una gran tendència, no? Les empreses consolidades, en especial les grans corporacions, estan prenent posicions o col·laborant amb startups per incorporar talent, per incorporar aquesta innovació que els costa desenvolupar internament, no? Però i al revés, és a dir, vosaltres què n'espereu d'aquesta col·laboració amb una empresa o amb una persona vinculada amb una empresa tan reconeguda com és Santa Icole?
Bé, nosaltres esperem que amb més mans es fan més coses millor, perquè nosaltres érem només quatre mans i s'havia de fer tot, només amb aquestes quatre mans, i és quan et falten hores del dia. I ara aquestes mans noves que ens hem trobat resulta que són experts en el que fan. Per tant, estem en un equip molt potent i estem, això ens motiva.
Us aporten coneixement complementari, per tant, etc. Però i a nivell de model de negoci, com us veieu en el futur? Perquè, clar, amb les noves tecnologies, fabricació digital, etc., vendreu instruments o vendreu plànols i instruccions d'ús?
D'entrada, la intenció és vendre l'instrument, perquè laminar fibra de carboni no es fa al menjador de casa. Nosaltres ho hem intentat. Jo recomano que no ho faci ningú.
I aquí veneu? És a dir, entenc que esteu fent instruments de corda d'alta gamma. Això, el mercat, és a tot el món? És un mercat d'orquestres molt selectes? És a dir, qui us ha de comprar el vostre producte?
És un mercat que és petit comparat amb altres productes, perquè joies les podem portar tots, tots portem sabates, tots portem roba, hi ha una sèrie d'elements que tots portem, però és veritat que no tots toquem un instrument. Llavors és un mercat petit en aquest sentit, però és un mercat estable, és un mercat madur, és un mercat que, o sigui, no es preveu que la gent deixi de tocar instruments i d'aquí 30 anys no existeixi la música, això no es preveu. Per tant, creiem que, tot i petit, hi ha un mercat.
Fins aquí les preguntes dels experts. Deixem-los deliberar i ara tornen a dir-nos la seva opinió. Fins ara.
The best way to predict the future is to create it.
RAC més 1 us està oferint Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.
Moment per recapitular i confirmar que la creativitat, la cultura, la música, l'art són també àmbits d'interès de CaixaBank. A continuació, tres exemples.
Takeaways. Takeaway number one.
Cada emprenedor és únic i té unes necessitats diferents. La plataforma Imagine, promoguda per CaixaBank, promou la creativitat digital dels joves en tot tipus d'àrees i temàtiques. Destaca especialment Imagine Music, amb continguts 100% musicals, com per exemple videopodcast, live streamings o concerts.
Takeaway number two.
La trajectòria d'un emprenedor és també única i diferent. En un dels punts més cèntrics de Barcelona hi podreu trobar també l'Imagine Café, el punt de trobada de molts joves interessats en la creativitat i les noves tendències. A Imagine Café s'hi celebren concerts, projeccions de cinema, actuacions de DJs, mostres de videoart o tot tipus de conferències.
Takeaway number 3.
I a la feina ben feta, se li han de reconèixer els mèrits. I tampoc us podeu perdre les CaixaBank Talks. Són conferències breus de ponents de rellevància sobre temàtiques vinculades amb la creativitat. Entre les últimes, hi ha xerrades sobre el futur dels museus o la millor manera per emocionar a través del cinema.
Takeaways.
amb les tres raons que expliquen la feina de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzada en empreses tecnològiques i inversors. Ja ho sabeu, tenim amb nosaltres dos experts, un és periodista, la Marc Galtés, i un és expert en innovació, l'Oriol Alcova. Ha arribat el vostre moment una vegada més. En quina d'aquestes dues iniciatives que hem presentat avui invertiríeu? Avui sou Business Angels. Què fa un Business Angel? Ho expliquem breument. Doncs primer, invertir en emprenedors en les seves etapes inicials. I segon, el que fa és donar algun consell i s'impliquen en els projectes. Per això avui us demano, teniu 100.000 euros en aquest cas i els heu d'invertir o repartir entre totes dues iniciatives, però a més heu de proposar un consell. Tots els ous en una cistella o repartir en joc?
Doncs ens ho poses difícil, perquè a més quan va de passió és molt difícil qüestionar o trobar, donar consells o trobar pegues quan algú realment es dedica a la seva passió i és el que més en sap. Aquest esperit d'artesania fa que no sigui imprescindible la inversió, la urgència de la inversió com l'entenem en el món de les startups, no? Per fer aquest gran creixement escalable. En aquest cas veuria que el luthier té una necessitat d'industrialització més gran segurament i el component de les joies pot mantenir-se amb l'aspecte més artesà, més manual, i a l'hora d'invertir d'aquests 100.000 euros jo aportaria 80.000 als instruments per impulsar el tema de la fabricació i el tema de la concentració, de fer-se més grans, i en el projecte de les joies els hi donaria 20.000. En els dos casos els hi recomanaria que apostessin molt per crear storytelling, per crear un relat, perquè com que les dues companyies van molt de la passió, de les emocions, el valor diferencial que els pot ajudar més enllà del component tecnològic en els instruments o del valor ètic a les joies, crear aquest relat emocional, jo li dedicaria bastant esforç en els dos casos.
Molt bé, jo en el cas de Joia Jewels, jo diria que és un projecte preciós, imbuït amb uns valors allò molt, una proposta de valor diferencial en el sentit, i a més molt alineat també amb tendències actuals com la sostenibilitat, la cohesió social, la responsabilitat sobre tot allò que fem, i per tant té molt de sentit. Però el propi procés de creixement, ja sigui a través de llicències o de franquícies, etc., pot entrar en conflicte una mica amb allò que dèiem abans. I per tant, explorar crowdfunding, explorar aquest tipus de finançament alternatiu, jo crec que pot ser el bon moment. En el cas de 123 Sonar, també és un projecte molt maco, molt apassional, i aquí el risc jo el veig amb el tema del desenvolupament tecnològic, és a dir, ja existeixen projectes incipients d'impressió 3D de compòsits, i en un moment donat això pot ser un avantatge per vosaltres per industrialitzar, però a la vegada pot ser un risc de que apareguin altres competidors. Per tant, necessiteu benzina abans del que necessitava l'altre projecte, i per tant també em decantaria per un 80-20, 80.000 euros a luthiers i 20.000 euros també a joiers, perquè crec que té sentit.
Molt bé, resultat final doncs, la Júlia Pérez d'instruments musicals dissenyats en 3D en aquest cas tindria 160.000 euros per la seva passió aplicada en el món de la música, i en aquest cas la Júlia Mirete s'emportaria 40.000 euros aplicats en la seva passió de la joieria. Gràcies a les dues Júlies per ser valentes i ser avui aquí amb nosaltres i participar d'aquest projecte d'emprenedors a Podcast de RAC1. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que es noti que hi ha públic. Gràcies també, Marc Galtés, Oriol Alcova, per la vostra sempre suport i companyia una vegada més en aquest podcast de RAC1.
Gràcies.
Fins la propera.
Fins aquí el podcast d'avui. Gràcies, audiència, per escoltar-nos, per seguir-nos, per ser avui aquí en el públic una vegada més. Ens trobem la setmana que ve en un nou podcast descarregat a través de la web de RAC+1 tots els dilluns de la setmana. Fins aleshores, adéu-siau.
RAC+1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.